El govern de les Illes demana a l'executiu central una profunda reforma en la política migratòria que la faci més contundent per donar una major protecció a les comunitats autònomes. Missatge que es llança no només pels fets viscuts els dos darrers dies a Ceuta i Melilla, sinó també per la pressió migratòria que suporta Balears. Pel que fa a la darrera hora de l'entrada massiva de marroquins per la frontera amb Ceuta, de les 50.000 persones que varen arribar, només quedaria en Espanya prop de 2.000, segons el Ministeri de l'Interior. Això després que la majoria d'aquestes persones hagin decidit tornar al seu país després de veure que eren poques les opcions de quedar-se i subsistir a Espanya. L'apunt més negatiu són les morts que deixa aquest episodi. Ja són 57 les víctimes mortals registrades i a hores d'ara no es descarta trobar-ne més a la mà. La comunitat marroquina de les Balears demana que el tema es tracti amb prudència per evitar alarmismes i els discursos d'odi. Titulars, l'aeroport de Palma de Mallorca passarà a dir-se oficialment aeroport de Palma-Mallorca. Laura Benrey, bon dia.
Bon dia. Una modificació que accepta el Ministeri de Transports i que respon a la petició de l'Obra Cultural Balear.
Més de 145.000 persones viuen a les illes a zones no aptes o en risc per al consum d'aigua, segons un informe de l'Aliança per l'Aigua.
L'estudi apunta que la massificació turística i el mal estat dels aqüífers i la xarxa de clavegram són les causes principals.
Llumber, del projecte dels serveis ferroviaris de Mallorca, que permetrà construir un nou tram de doble via entre Petra i Manacor per ampliar el servei.
L'objectiu és que les freqüències del servei es puguin duplicar.
Per primera vegada s'avançarà un jaleo de les festes patronals de Menorca per evitar les hores de més calor.
Serà demà diumenge, es mitjorn gran, començarà a les 10, es farà una volta manco i la missa serà després del jaleo.
Darrers dies de l'Atlàntida Filmfest. Avui, l'actor i director Gael García Bernal rebrà el Master of Cinema.
En una jornada marcada també per l'estrena de la versió estesa de Backrooms i l'actuació a ses voltes de la Zoe.
I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca treballa amb altres opcions i finalment Jan Virgili no es queda. El ja conegut nom de Josep Sardà de l'Andorra cal afegir un altre futbolista, Adrián Lisso, mitja punta del Saragossa, i que la passada temporada va jugar a Getafe, com s'ha dit. I tot a falta de 4 dies per la presentació de l'equip al Ciutat de Palma davant del vigent campió d'Europa, el Paris Saint-Germain.
L'interior de Mallorca serà en avís groc per altes temperatures a partir de les 12 del migdia. Dani Capó, bon dia.
Bon dia, pel que fa al temps, avui encetam el mes d'agost i ho fem amb unes condicions molt semblants a les d'aquests darrers dies. Dominarà el sol, el cel, amb el permís de qualque interval de nígol baix i amb unes temperatures que es mantindran estables. Poden baixar qualque grau just al nord de Mallorca, però en general ens tornarem a moure màximes que poden fregar els 38 o 39 graus a l'interior de Mallorca i que igualment poden fregar els 35 tant a les Pitiuses com també a Menorca. El vent, per la seva part, continuarà bufant fluix, ho farà entre mitjorn i xaloc i això ens ha de garantir més hores de molta tranquil·litat quant a la mà. Una mà, això sí, que es troba molt càlida amb una temperatura superficial que en alguns punts supera els 30 o fins i tot 31 graus.
Gràcies, Dani. Són les 2:03. Ivan López és el control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Les 8:04, volíem dir. Les imatges de l'arribada de migrants a Ceuta han encès les alarmes també al govern de les Illes. L'executiu qualifica la situació d'impactant i inassumible per a qualsevol territori de l'Estat i reclama a l'executiu central un canvi en la política migratòria. Recordem que la gran majoria dels més de 50.000 migrants que han entrat de manera irregular a Ceuta ja han tornat al Marroc. Quedarien així prop de 2.000 migrants a la ciutat autònoma, segons les dades del Ministeri de l'Interior. Val a dir també que al manco 57 persones han mort intentant travessar la frontera nedant i no es descarta que n'hi hagi més.
El govern de les Illes assegura que segueix en preocupació la situació de Ceuta i considera que posa de manifest la necessitat de reforçar la política migratòria estatal.
No es pot seguir, per tant, negant el problema. Ni tampoc es pot seguir mirant cap a una altra banda. És absolutament urgent i necessària una política migratòria a nivell nacional que no deixi desemparades les comunitats autònomes.
Paraules del portavoz del govern, Antoni Costa, que en aquest compte reclama polítiques estatals més contundents.
Les fronteres d'Espanya han de ser respectades i s'han d'abandonar totes aquelles polítiques que fomenten l'efecte crida.
Costa també assegura que la ruta migratòria de les illes és la que més creix d'Europa i mentre que el Ministeri del Ministre de l'Interior, Grande Marlaska, manté que la pressió migratòria s'està suavitzant.
La comunitat marroquina de les Balears segueix en preocupació la crisi migratòria a Ceuta. Saben que des de fa algunes setmanes una sentència del Tribunal Suprem prohibia les devolucions immediates dels migrants que hi arriben nedant, però asseguren que hi ha més causes que poden haver provocat l'allau a la frontera.
El Tribunal Suprem va determinar fa 3 setmanes que no es poden retornar en calent, com s'anomena, les persones que entren nedant a Ceuta i Melilla. És un fet conegut per la comunitat marroquina de les Balears, però no tenen clar que la sentència hagi provocat un efecte crida. Mustafa Boularrak és el president de l'Associació del Magreb.
No sé si tot el món està al tanto de la sentència del Tribunal Suprem. Són huecos jurídics que estan ahí, però jo crec que això ja s'ha de corregir.
Tot i que el retorn dels migrants a territori marroquí ha avançat, fan una advertència clara.
La devolució en caliente crec que és un tema que no és acceptable, o sea, si no estudies caso a caso.
Això perquè, diuen, entre els que han arribat nedant hi pot haver persones que cerquin refugi a Espanya fugint de situacions de violència i d'abús.
Violència de gènere, d'homosexualitat, d'aquestes qüestions que en Marruecos estan todavía, pues, no estan dando resposta.
Tot són incerteses si es parla de causes d'aquest allau migratori, però els membres de la comunitat marroquina de les illes apunten als equilibris d'Espanya entre la seva relació amb el Marroc i amb Algèria. Demanen, a més, que es tracti l'afer amb prudència per evitar els alarmismes i els discursos d'odi.
Pel que fa a les reaccions dels socis europeus, Itàlia ha ordenat el tancament de les fronteres marítimes i aèries amb Espanya amb la suspensió de l'acord Schengen. El president estatal, Pedro Sánchez, ha demanat que respectin els tractats europeus.
A través d'un missatge a xarxes socials, Sánchez ha recordat que les entrades irregulars registrades per Frontex a Itàlia en els darrers anys dupliquen les d'Espanya. El president ha rebut, en canvi, el suport d'altres països, com ara França. El president Emmanuel Macron ha traslladat la seva solidaritat i insisteix en el recurs de Frontex per la vigilància de les fronteres.
Brussel·les ha descartat que les persones migrants arribades a Ceuta s'hagin desplaçat a altres països membres. Ara bé, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha qualificat d'inacceptables les imatges de la crisi migratòria i ha reclamat que es tanquin immediatament els encreuaments perillosos a la ciutat.
Von der Leyen ha insistit que les màfies de tràfic de persones han d'estar desmantellades i els retorns durs a terme en rapidesa, tal com permeten les normes europees. La conservadora alemanya ha assegurat que el comissari europeu d'Assumptes d'Interior i Migració, Magnus Brunner, treballa estretament amb les autoritats espanyoles.
A tot això, la situació també ha estat tensa a Melilla. La ciutat autònoma manté la frontera amb el Marroc tancada, però preveu obrir-la durant les properes hores.
Estava previst que la frontera s'obrís ahir, però els diversos intents de creuar-la de manera irregular i massiva ha fet que s'hagi decidit mantenir-la tancada. El moment més tens es va viure a Hierro Baixa, sobre les 7, quan mig miler de persones varen intentar entrar. 2 hores més tard, un altre grup també ho va provar. La situació a hores d'ara és més tranquil·la i s'espera que durant el dia es pugui reobrir aquesta frontera per deixar passar de manera ordenada a les prop de 2.000 persones que romanen a l'espera de poder creuar.
Vuit i nou minuts, canviant de tema. Canvi de nom a l'aeroport de Son Sant Joan. Passarà a ser l'aeroport de Palma de Mallorca. Passarà de ser l'aeroport de Palma de Mallorca a dir-se aeroport de Palma-Mallorca.
Una modificació que respon a la petició de l'Obra Cultural Balear en considerar que el nom de l'aeròdrom no s'ajustava a la toponímia oficial de la ciutat, que des de 2017 és únicament Palma. Una decisió que celebra Antoni Llebrés, president de l'OCB.
L'Obra Cultural fa una valoració molt positiva perquè és una reclamació històrica. És un nom amb el que crec que guanyem tots perquè s'adapta a la legalitat vigent, perquè és nom oficial, és topònim oficial de la nostra ciutat, és Palma, no és Palma de Mallorca. i, a més, se conserva el nom de Silla, que també bé, era una reclamació que s'ha fet des de diferents sectors, que no se perdés aquesta identificació.
L'OCB també ha volgut agrair la bona predisposició del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible per acceptar aquesta proposta.
Comença avui el mes d'agost i, a més, coincideix amb el cap de setmana, dos factors que junts conviden a molts a començar les vacances d'estiu. Als aeroports de les Balears es nota la pressió d'entrada i sortida de viatgers. Només per aquest cap de setmana s'operaran més de 5.100 vols.
Avui, dissabte, serà el dia de més trànsit als tres aeroports de les Illes, amb 1.827 vols programats per aena. Són 1.100 vols a Palma, 508 a Eivissa i 219 a Mahó. En total, és un 1,6% més que el primer dissabte d'agost de l'any passat, quan es varen operar 1.797 vols.
Som ja gairebé a mitjans estiu i hotelers i restauradors fan un balanç molt diferent de com va la temporada. Mentre uns parlen d'ocupacions similars a les de l'any passat, amb un augment d'ingressos, bars i restaurants apunten a una pèrdua de clients.
L'augment del cost de vida fa que les famílies vulguin tenir més controlada la despesa i esperen més temps a reservar les vacances. Ho noten, per exemple, els hotelers de Peguera i de Platja de Palma. Així ho expliquen els seus presidents d'aquestes associacions, són Toni Mallol, de l'Associació Hotelera de Peguera Calafornells, i Pedro Marín, de Platja de Palma.
Quan l'hotel no ha arribat a omplir, de vegades fan aquestes baixades i potser el client aprofita un poquet més això. És veritat que també tota la gent està visquent molt a darrer minut.
Ara la tendència és que te reserva a dues setmanes vistes, tres setmanes vistes, i maldament que sigui més cas.
Malgrat totes aquestes improvisacions dels turistes, els hotelers asseguren que la temporada marxa a bon ritme.
Antes teníem percentatge de 95-98% d'ocupació, que ara encara no arribam, però veure que en facturació arribam encara molt més alt del que arribàvem antes, no? Con la qual està clar que nosaltres fa més de 10 anys que estem intentant créixer en valor.
És una temporada molt, molt parescuda a lo que va ser l'any passat, no és una tendència d'empullada, sinó que se mantén.
Els restauradors, per part seva, no noten aquestes millores en les seves butxaques i parlen de xifres inferiors a les de l'any passat. És Juan Miguel Ferrer, que és president de CAEP Restauració.
Lo normal està en un 3% menys, la mitja està damunt un 6, però hi ha llocs que estan inclús en superiors, en xifres de 12 i 15. En vols i hotels és més cara, per la qual la gent té menys d'obvesa a la butxaca.
El sector ja mira la temporada que ve amb preocupació per la impossibilitat d'anticipar l'evolució de les tarifes per la inestabilitat geopolítica.
La calor és un factor que, segons alguns estudis, condiciona l'arribada de visitants. Un turista internacional que pateix una onada de calor extrema té un 15% manco de probabilitats de tornar l'any que ve. Aquesta és una de les conclusions d'un estudi de CaixaBank Research sobre els efectes del canvi climàtic en la fidelització del turisme internacional que ve a les illes i també a la resta de l'estat. Carme Moreno.
L'estudi s'ha elaborat a partir de les dades de pagament en targetes estrangeres, els TPB, de CaixaBank, i s'han creuat en dades climàtiques de Copernicus. Es va fer ara fa 2 anys una primera anàlisi i amb dades actualitzades els investigadors han detectat que els turistes que havien experimentat temperatures excepcionalment elevades durant la seva estada mostraven una menor propensió a tornar l'any següent. Un dels investigadors, David César Heyman, diu que com més elevada és la temperatura, manco ganes de tornar tenen els turistes.
Veiem un efecte negatiu a partir dels 5-6 graus de desviació vis-à-vis la temperatura mitjana històrica. Aquest efecte es fa més gran com més gran és la desviació. Per tant, per desviacions de 8-10 graus encara hi ha un efecte negatiu més fort. En termes de temperatures absolutes, veiem un efecte negatiu a partir dels 32 graus, més o menys, no?
Heyman diu que els turistes més sensibles a les altes temperatures són els que procedeixen dels Estats Units i del Regne Unit. És per això que en l'estudi assenyala que l'oferta turística s'ha d'adaptar a aquesta nova realitat per ser una destinació competitiva.
En el futur tindrem més ondes de calor més extremes i el que significa això pel sector és que ha d'adaptar-se per tenir una oferta turística atractiva fins i tot en aquestes condicions climàtiques menys favorables.
Els hotelers reconeixen que el clima és un factor decisiu a l'hora d'anar de vacances. La Federació Hotelera de Mallorca, però, assegura que les onades de calor del mes de juliol no han tingut efectes en l'arribada de visitants.
La vicepresidenta de la Federació Hotelera, María José Aguiló, ha assenyalat que és important que els allotjaments tinguin un bon confort tèrmic per reduir l'impacte de la calor sobre l'experiència turística.
A pesar de estas olas de calor que hemos tenido en este mes de julio, no detectamos que haya tenido un gran impacto en el número de pernoctaciones de nuestros clientes y, desde luego, en lo que está en nuestra mano, toda aquella experiencia que se desarrolla en nuestras instalaciones, procuramos que esté en unas condiciones del mejor confort climático posible.
I ja que parlem del clima i del canvi climàtic, per primera vegada un jaleo de les festes patronals de Menorca començarà a les 10 del matí. Serà demà diumenge a Sant Cristòfol de Ses Corregudes, on la Junta de Caixers ha decidit avançar dues hores l'inici de l'acte per evitar les hores de més calor.
També es farà una volta menys i la missa es trasllada a després del jaleo, cap a les 2:30 del migdia, per poder estar a cobro les hores de més calor. Una decisió avalada per totes les parts, tal com explica la regidora de Cultura i Festes i Caixera Badalona, Tamara Roche.
Vam fer reunió ràpid per si podíem coordinar amb tothom i tothom podíem elaborar la proposta que al final s'ha acceptat i això ha fet de, també que sigui una decisió que també tota la resta de caixers també pugui estar d'acord, que al final jo, per part meva, i si fos que xerra en nom de la Junta de Caixers, agrair a tots la predisposició.
De fet, la Junta de Caixers ha acordat celebrar el jaleo abans de la missa com a mesura extraordinària de protecció a la Colcada.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
8:16 sobre les càrregues policials de diumenge al final de la manifestació contra la massificació turística. La delegació del govern estatal a les Balears ha contactat amb els alts comandaments de la Policia Nacional a Madrid per si s'ha d'expedientar els agents implicats en els aldarulls.
En concret, ha remès a la Direcció General de la Policia Nacional una sol·licitud d'obertura d'expedient d'informació reservada per part d'aquest òrgan competent. L'objectiu és determinar si se'n poden derivar responsabilitats disciplinàries de determinats comportaments per part d'efectius policials que varen participar en el dispositiu de diumenge passat.
Més per Mallorca demana directament la suspensió cautelar d'aquests agents i reclama la compareixença del delegat i del ministre Grande Marlaska al Congrés perquè doni explicacions. És Vicenç Vidal, diputat de Més al Congrés.
Formalment ja ha reconegut la seva incapacitat, per tant ja hauria de dimitir. No tenim constància de l'entrada de registre en el Ministeri, però el que ve a dir és 5 dies després que tothom veig la violència, 5 dies després que tothom hagi condemnat aquests fets, s'apunta el delegat de govern a donar alguna passa. Però creiem que ho fa simplement perquè se veu estret davant la petició de dimissió unànim.
Mentrestant, el govern manté la postura de no pronunciar-se sobre les càrregues policials de diumenge mentre no tingui tota la informació al respecte. Així ho diu el vicepresident Antoni Costa.
Jo no dic, el govern no diu que no hi hagi pogut haver situacions en les quals hi hagi hagut una certa extralimitació. No? Que pugui haver casos concrets, i això no ho dic, El que sí que dic és que, com no pot ser d'altra forma, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil tenen la nostra confiança com a cossos i forces de seguretat. I això també ho vull deixar clar.
I tot està relacionat. Més de 145.000 persones viuen a les illes a zones no aptes o en risc per al consum d'aigua. Així es desprèn d'un informe elaborat per l'Aliança per l'Aigua amb dades del Ministeri. Asseguren que la massificació turística i el mal estat dels aqüífers i la xarxa de clavegram està provocant una situació que pot derivar en un problema de salut pública. Demanen al govern que reaccioni, tot i que no són gaire optimistes, ja que asseguren la llei òmnibus aprovada enguany per l'executiu empitjorarà més la situació perquè, diuen, deixa de fer obligatori un informe de suficiència hídrica a l'hora d'autoritzar nous creixements.
El portaveu de l'Aliança, Rafael Tura, explica que el creixement urbanístic i la pressió demogràfica ha provocat la sobreexplotació i la salinització dels aqüífers, que són el principal recurs hídric natural que abasteix els pobles. Davant aquesta situació s'ha invertit en desaladores, però no en la xarxa de clavegram, que permetria tancar aquest cicle i reaprofitar tota l'aigua que ara s'aboca a la mà i no es aprofita.
No es torna a servir per mort de que hi ha un problema estructural en els clavegrams, que hi ha molta intrusió d'aigua marina perquè el clavegram s'ha gran oblidada. És més fàcil fer-se una foto de vora un poliesportiu o de vora una rotonda que no de vora un clavegram. I com que no és sexy o no és cool, doncs els clavegrams s'han deixat sempre de banda.
Segons el Pla Hidrològic de les Illes Balears, el 60% de les masses d'aigua subterrànies de les illes ja es troben en mal estat per sobreexplotació, salinització o contaminació per nitrats. L'Aliança adverteix, a més, que la recent llei Òmnibus, aprovada pel Parlament, empitjorarà la situació perquè redueix l'obligació de sol·licitar un informe de suficiència hídrica per a nous creixements urbanístics.
Més notícies. La Fiscalia de les Illes Balears ha presentat una querella contra quatre responsables de Ports i Bé per la gestió dels camps de baies ecològiques arran d'una denúncia d'ADN Mediterrània. El jutjat de Palma ha obert diligències per investigar si la instal·lació de nous camps de fondatge a Menorca, mentre la licitació era objecte de litigi, podria ser constitutiva de delicte.
Ports de les Illes Balears defensa la plena legalitat del procediment, assegura que col·laborarà amb la Fiscalia i recorda que l'obertura de diligències no acredita cap irregularitat ni implica que s'hagi comès cap delicte.
Recolzament total i absolut a Ports i Bé per tots els camps de boies que està... duguent a terme. Creiem que és una política encertadíssima que té com a objectiu final conservar una planta molt preciada a les Illes Balears, que és a Posidònia. No tenim ni més mínim dubte de que Ports i Bé ho ha fet perfectament bé.
I l'oposició de Sant Lluís considera del tot insuficient la sanció de 10.500 euros imposada a l'empresa Cerveo, que és la gestora del geriàtric municipal. Ens ho conta Txell Camarasa.
PSOE i Volem Sant Lluís lamenten el baix import de la multa i el retard en l'aplicació, ja que correspon a incompliments contractuals de l'any passat. I per ara asseguren que no s'han obert altres expedients pel mal servei d'enguany. Sentim les crítiques de la socialista Sílvia Pérez i de Emma Navarro, de Volem Sant Lluís, qui denuncia que s'aplica la forquilla més baixa de les sancions.
Porque lo que está claro es que al contratista le sale más a cuenta pagar los 10.500 euros que se le ha impuesto como infracción que cumplir las condiciones del contrato. Y por respeto y humanidad hacia los residentes del centro, eso no lo haríamos de, no lo deberíamos de tolerar de ninguna manera.
Si s'apliqués el màxim, tindríem una sanció de, en comptes de 10.500 euros, de 14.000, gairebé 300 euros, un 37% més de sanció. Tot així, ens sembla insuficient per a una empresa d'aquest tipus, però sí que donaria un missatge de que actuàvem amb més contundència.
L'oposició també va denunciar les males condicions en què es troben els interns i la manca d'higiene que pateixen, amb dutxes un cop per setmana. Eloi Pons és regidor de Serveis Socials.
Per exemple, dutxes. Jo he tingut un familiar fa molt d'anys allà dins i també fent una dutxa a setmana. És que sembla que, per exemple, durant tota la resta de la setmana no els hi fan res. No, els considero que fan, i a més crec que ho han explicat a diferents reunions, que se'ls hi fa una dutxa i després, durant la resta de la setmana, sí que se'ls hi fa una higiene no tan profund, però sí de totes les parts les quals ho necessiten.
El Ple de Sant Lluís també va aprovar una ampliació del contracte de 700.000 euros en els propers 4 anys. És un 7,5% més per a la contractació de personal, concretament 4 auxiliars de geriatria, una persona destinada a la bugaderia i també un tècnic de farmàcia a mitja jornada.
8 i 23 minuts, una petita pausa i anem amb la informació estatal i internacional.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar, espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
A En clau estatal, investiguen un possible cas de violència de gènere a Santander. Una dona de 27 anys ha estat assassinada presumptament per la seva parella.
L'home de 39 anys ha estat detingut després de confessar els fets. No consten denúncies prèvies entre la parella ni tampoc estan en el sistema de vigilància biogen. En cas de confirmar-se, la xifra de víctimes masclistes d'enguany a Espanya s'elevaria a 33. Recordant que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes a les Balears, també existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals.
Gairebé tots els veïnats desallotjats pels diversos incendis forestals dels darrers dies a la península ja han tornat a casa seva. Els diferents focs estan perimetrats, tot i que no tots estan controlats i molt manco extingits. Els serveis d'emergència mantenen la màxima alerta per evitar revifalles de les flames.
La millora de la situació a l'incendi de la Vall d'Uixó a Castelló ha permès consolidar tot el perímetre després de més d'una setmana de feina dels bombers. Les flames han calcinat prop de 9.600 hectàrees. La Guàrdia Civil manté oberta la investigació de la causa del foc. Se sospita que seria intencionat perquè es va iniciar en dos focus diferents. El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha insistit que els serveis d'emergència mantenen la màxima alerta.
Esperen dies de mucho calor, días con tormentas secas, con rayos y vientos que pueden ser importantes y que pueden afectar en todas las partes de la comunidad valenciana. De hecho, nos comentaban que están entrando tormentas por el norte de Castellón y tenemos que tener todo el dispositivo preparado ante cualquier situación que se nos pueda plantear.
La situació també evoluciona favorablement a Zamora. S'ha consolidat el perímetre de l'incendi de Fermoselle, tot i que encara es mantenen actius alguns focus a les zones més abruptes del Parc Natural dels Arribes del Duero. Tot això a la fi de l'emergència nacional anunciada ahir pel president Pedro Sánchez, el dispositiu estatal continua plenament actiu. El Ministeri per la Transició Ecològica manté desplegats una quinzena de mitjans aeris, també brigades helitransportades, per donar suport a l'extinció dels grans incendis que encara afecten Condaim, Castelló, Zamora, Lleó i Cáceres.
El jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Plus Ultra, José Luis Calama, ha ratificat parcialment la decisió de rebutjar l'incident de nul·litat presentat per l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero.
El magistrat admet ara que va cometre un error en el còmput dels terminis i estudiarà 8 de les resolucions impugnades per Zapatero. El jutge havia rebutjat inicialment el recurs en considerar que s'havia presentat fora de termini. Tanmateix, després de revisar l'expedient, ha comprovat que algunes de les resolucions es van notificar més tard i que, per tant, el termini encara era vigent en aquest cas.
En internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un acord que qualifica d'històric per al desarmament total de Hamas i la resta de grups armats de la Franja de Gaza. Segons el mandatari nord-americà, el pacte permetria que el territori passés a ser administrat per un nou govern palestí amb el suport d'una força internacional d'estabilització.
Hamas ha confirmat que hi ha un principi d'acord, però condiciona el desarmament a la retirada de les tropes israelianes de Gaza. En aquest context, la Junta de Pau ha instat aquest divendres les dues parts a decretar un alto el foc immediat i assignar el full de ruta impulsat pels Estats Units, que preveu un procés per fases amb el desarmament de la milícia, la retirada israeliana i la creació d'un govern palestí de tecnòcrates. Amb tot, de moment, cap de les dues parts ha fet cap passa.
Tot i els avanços diplomàtics, la situació sobre el terreny continua, però sent molt fràgil.
Aquest divendres, almenys una persona ha mort i diverses més han resultat ferides en un atac amb un dron israelià al centre de la Franja de Gaza. És el primer bombardeig mortal des de l'anunci de l'acord, mentre Israel encara no s'ha pronunciat oficialment sobre el pla presentat pels Estats Units.
Mentrestant, centenars de persones es concentraren ahir cap vespre a Palma com a mostra de suport i solidaritat amb Palestina.
L'iniciativa ciutadana Marxes de Mallorca ha organitzat una cadena humana davant la seu per denunciar, asseguren, els atacs que encara tenen lloc a Gaza, tot i l'alto el foc, i el deteriorament de la situació humanitària. Prèviament s'ha llegit un manifest en què també han expressat la seva preocupació pels atacs israelians a Cisjordània. Maria Duran es portaveu de les Marxes de Mallorca.
El genocidi no s'ha aturat. El pla de pau per Gaza ha estat un fracàs molt gros per llacetis i ser llacetis, perquè des de que s'ha firmat fins ara han seguit les bombes i hi ha 1.100 persones assassinades.
I pel que fa a l'altre conflicte armat actiu, fins a 9 persones haurien mort en un atac amb míssils russos sobre la capital ucraïnesa Kiev. Entre les víctimes hi hauria 4 menors, segons fonts locals. Aquests bombardejos serien la resposta de Rússia als atacs d'Ucraïna contra la població civil, una nova escalada de violència que posa en risc qualsevol perspectiva de pau. Moscou assegura que els bombardejos de la darrera setmana han deixat 61 morts i més de 320 ferits. Han tocat les 8:30, repassem ara els principals titulars. Pel que fa a la darrera hora de l'entrada massiva de marroquins per l'entrada de Ceuta, de les 50.000 que oferen, només queden prop de 2.000 dins d'Espanya, segons el Ministeri de l'Interior. La xifra de morts es manté en 57.
El govern de les Illes demana a l'executiu central una profunda reforma a la política migratòria per donar més protecció a les comunitats autònomes. Per la seva part, la comunitat marroquina de les Balears demana que el tema es tracti amb prudència per evitar alarmismes i els discursos d'odi.
L'aeroport de Palma de Mallorca passarà a dir-se oficialment aeroport de Palma-Mallorca.
Una modificació que accepta el Ministeri de Transport i que respon a la petició feta per l'Obra Cultural Balear.
Més de 145.000 persones viuen a les illes a zones no aptes o en risc per al consum d'aigua, segons un informe de l'Aliança per l'Aigua.
L'estudi apunta que la massificació turística i el mal estat dels aqüífers i la xarxa de clavegram són les causes principals.
I un verd del projecte dels Serveis Ferroviaris de Mallorca que permetrà construir un nou tram de doble via entre Petra i Manacor per ampliar el servei.
L'objectiu és que les freqüències del servei, de fet, es dupliquin.
Per primera vegada s'avançarà un jaleo de les festes patronals de Menorca per evitar les hores de més calor.
Serà demà diumenge, es mitjon gran, començarà a les 10, es farà una volta a Manco i la missa serà després del jaleo.
I darrers dies de l'Atlàntida Film Fest, avui l'actor i director Gael García Bernal rebrà el Master of Cinema.
És una jornada marcada també per l'estrena de la versió estesa de Backrooms i l'actuació a les voltes de la avui.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Ens fixem ara en les portades de la premsa escrita, començant per Mallorca, i un dels titulars de la jornada és el canvi de nom, com hem explicat en l'informatiu, per a Son Sant Joan. Aeroport Palma-Mallorca es planteja com a nom, diu Diari de Mallorca, i detalla que ara s'obre el període de delegacions.
Converteix plana amb la fotografia de la concentració d'ahir en suport al poble palestí celebrat a Palma, mig miler de persones, i diu que no s'oblidi Palestina. També es fa recompte dels milers de persones que han tornat al Marroc després de l'entrada massiva a Ceuta, que serien gairebé tots, indica el rotatiu, i recorda el còmput del Manco 57 morts.
També és tema de portada d'última hora que li dedica a la imatge central on podem veure la filera de persones que recorren la frontera de la ciutat espanyola. Tensió internacional després de l'assalt a Ceuta, titula, i afegeix que Itàlia suspèn l'acord Schengen i reforça els controls.
La immigració ocupa de fet gairebé tota la primera plana, també en referència a les arribades aquí a Mallorca per via marítima. El govern contracta transport privat per al trasllat de migrants fins al quarter de Son Tous. Una mesura excepcional, apunta. També en petit llegim la decisió del Ministeri de canviar el nom a l'aeroport palmesà i que el professor de Vall, detingut per agressió sexual, diu que va crear les imatges de les nines amb intel·ligència artificial.
La temàtica migratòria es present amb més capçaleres. Periódico d'Ibiza titula Allau d'immigrants, el govern exigeix a Sánchez que defensi la sobirania nacional. I afegeix les paraules de la presidenta Marga Proens, que titula la situació de molt preocupant.
L'altre tema de portada és la mà. Talamanca tindrà camp de boies, diu, després que governi Vila han desencallat el projecte abandonat per l'executiu central. I la companya de la imatge d'una de les barques de vigilància del fondatge en aquesta platja.
Temàtiques ben diferents i més locals. Trobam a Diari d'Ibiza, ocupa el centre de la plana, la seu de la Guàrdia Civil de la Mà, que diu està més a prop per avançar les feines en el pavelló de Socoma.
També llegim suport polític unànime a l'actualització del dret civil pitiús que es tramita al Parlament, que una nova sentència anul·la l'autorització de la cantera de Ses Planes, que els veïnats de fer reclamaran indemnització per danys i perjudicis, i en plana laboral que s'ha desconvocat la vaga indefinida de la plantilla del Servei de Recollida de Fens de Sant Antoni.
Evidentment, l'entrada massiva de persones a Ceuta centra les portades de tirada nacional i la majoria posen l'èmfasi en la crisi internacional que han encetat. És el cas del Mundo, que, de fet, hi dedica tota la plana amb diversos titulars diferents. El central diu: Europa se'n regira contra Sánchez per posar en perill les seves fronteres. També la frase dita per una de les persones que han creuat la frontera: tornam a ca nostra. Espanya no ens ha donat ni aigua.
En aquest mateix sentit va el titular de l'ABC: Europa clama contra Sánchez, i en aquest cas la fotografia és de l'enfrontament entre un grup de joves magrebins i la policia marroquina quan intentaven creuar aquesta frontera, i de fons hi van, de fet, cotxes cremant. És un problema de seguretat nacional, no d'ordre públic, afegeix. També la Vanguardia apunta que l'assalt migratori a Ceuta enfronta Sánchez amb els socis europeus i mostra una imatge de milers de persones tornant-hi al Marroc. El País posa el focus en la versió dels fets de l'executiu, que admet la sorpresa. No teníem informació, si la tens no entren 50.000 persones, llegint com a titular, acompanyat per la imatge de la filera de persones caminant en direcció a la frontera. També es fa ressò del malestar i les reaccions internacionals a aquesta entrada massiva.
Això és el que diuen les portades dels diaris d'àmbit estatal, també d'àmbit autonòmic. 8:35, que arriba l'actualitat esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia, tens pels esports a IB3 Ràdio. El Real Mallorca treballa per la continuïtat de Jan Virgili. Pablo Ortiz, director esportiu del club, no té cap dubte, a manco de cara a la galeria. Jan es queda, de moment.
Yo creo que Jan está feliz aquí. Yo creo que, como decía el míster, ¿no? Pues, tener un año completo siendo importante, pues yo creo que para su progresión y su formación va a ser bueno. Y él está feliz aquí. Entonces nosotros, de momento, es un jugador del Mallorca, contamos con él y esperamos tenerlo con nosotros.
Malgrat les paraules que han sentit vostès, el club entina altres opcions si finalment Jan no es queda. El ja conegut nom del mallorquí Josep Sardà, provinent de l'Andorra, cal afegir un altre futbolista. Adrián Lizo, mitja punta del Saragossa, que la passada temporada va jugar a primera divisió amb el Getafe com a cedit, però sense gaire protagonisme amb José Bordalás. I tot a falta de 4 dies per la presentació de l'equip al Ciutat de Palma davant del vigent campió d'Europa, el PSG. És que ja hi són des de fa dies, a Mallorca, i amb el Real Mallorca són les noves incorporacions. Ahir van presentar a 3 d'ells, els 3 darrers: Arnau Tenas, Àlex Sala i Antonio Roca. 3 jugadors que molt segur estiran dins el dibuix tàctic del nou tècnic vermell Luis García Fernández. El sentit per aquest ordre, recordem: Arnau Tenas, Àlex Sala i Antonio Roca.
Bueno, principalmente yo creo que no me tengo que reivindicar de nada. Al final, yo sé de lo que soy capaz. Me transmitieron el proyecto y en ningún momento tuve dudas. No tengo que demostrar nada a nadie. Y sí, puede que sea el mejor sitio pues para poder crecer como jugador, porque es un club espectacular y poco más. Al final he venido a crecer y a seguir jugando.
Al final creo que donde me vea el míster, yo intentaré dar lo mejor de mí. Sí que es verdad que vengo jugando un poquito más adelantado, pero sí me veo. Al final creo que es lo que te digo, donde te vea el entrenador que puedes ayudar al equipo, allí lo intentaré hacer lo mejor posible y ya está.
A nivell col·lectiu, al venir aquí a Mallorca, l'objectiu és clar: tornar on el Mallorca hauria d'estar. I a nivell individual, sí que marco, doncs, ser un any on pugui gaudir de molts minuts, on pugui intentar ajudar l'equip amb els màxims números possibles, i crec que, bueno, és un lloc ideal per fer-ho.
Per altra banda, cal destacar que no hi ha entrades per anar al Ciutat de Palma. Tot està venut, a falta, repetint, de 4 dies perquè el Mallorca es presenti davant dels seus seguidors.
Ens enyorau?
tornem.
Bogeria absoluta!
Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Mare meva, quin vespre.
El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
Ulala, monabugui,
tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
Una temporada més amb el Reial Mallorca ens endimoniam.
Que repiqui!
I ara parlant del futbol de la segona federació, el Poblense va presentar ahir a 6 futbolistes. Per una banda, els porters Elías Ramírez i Aaron Sánchez. Els defenses Raúl Prada i l'argentí Tomás Balcedo, així com els migcampistes Marc Ramon i Alejo Galeano. Sentim per aquest ordre Elías, Aaron i el mallorquí Marc Ramon.
Ara estan fent una cosa molt bé, que és intentar-ho professionalitzar. Se nota la qualitat dels entrenos, el plantejament de l'equip, com està tot muntat. És un orgull pertany a això, perquè és algo que també s'enyora molt quan no ho tens.
Sí, al final me veo muy bien. Elías, ya he visto, ya he entrenado con él varios días, he visto que tiene experiencia en la categoría al final y siento que puedo aprender muchas cosas de él. Con Joan también me parece un buen preparador de porteros, que siento que me puede aportar cosas buenas, porque siempre hay que mejorar día a día.
Quan mos proposam en teoria mantenir la categoria, després ja tot el que vengui cap amunt, pues molt millor, però principalment l'objectiu és mantenir i ja veurem. Jo crec que si ho deixem tot, podem aspirar almenys al playoff i veurem.
Miquel Bernassa Moje, més conegut com Molondro, president del Poblense, no amaga la seva satisfacció per la plantilla que s'està confeccionant.
Jo penso que hem fitxat el millor que hi ha aquí per Mallorca. També veiem que Real Madrid està en altres, ens ha cedit un porter, estem molt contents, i amb tota l'altra gent que ja teníem presentada, juntament amb el cos tècnic que hem fitxat, estem molt contents i a partir d'aquí començar a fer feina i esperem que els resultats de la feina surtin i tenim un objectiu, quedar el més alt possible.
Per altra banda, cal dir que l'Atleti Balears va anunciar ahir l'incorporació del lateral esquerrà, que també pot jugar com a extrem de 23 anys, i Zanginares, procedent de l'Alcoià. L'Illes Balears Palma-Futsal va presentar ahir a 2 futbolistes més. Per una banda, l'experimentat a la tanca brasiler, provinent del Cairat Almaty, Julio Zanotto. I per altra, una jove promesa del futbol sala portuguès, Rodrigo Monteiro. El sentim.
Palma ha ganado una final sobre mí, sobre Cairat. Es la primera final y quiero volver a jugar a final fort. Y vencer la primera vez sería cuarta de Palma y sería mi primera, entonces sería un placer ganar con esa camiseta.
Soy muy joven y por eso que he escogido Palma, porque lo vio los caminos de los otros y dónde están ahora y lo que conquistaron, y ha sido una de mis decisiones ver las otras personas que Palma formó y que están ahora en... Lo puedo decir que son los mejores y yo lo creo también ser uno de los mejores. Entonces creo que venir a Palma me va a ayudar a crecer en cuanto persona principalmente y después en cuanto jugador.
Afegir que el Palma ja té horari per la semifinal de la Supercopa d'Espanya. Serà dissabte 5 de setembre a 1:30 davant el Pozo Múrcia. Si arribés a la final, jugaria ja diumenge dia 6 a 4:15 amb el guanyador de l'altra semifinal, que serà del Futbol Club Barcelona, Jaén Paraíso Interior. I pel que fa al món de la vela, tot a punt perquè es posi en marxa una nova edició de la Copa del Rei. 44 edicions d'un trofeu que provoca que la Badia de Palma sigui durant uns dies el centre neuràlgic de la vela mundial. A Rafael Gil, president del RAC Club Nàutic Palma des de l'any 2023.
Sí, bueno, sí, sortiré, sí. Sí. Tot el que pugui, sí, sortiré, perquè sempre tinc compromisos i tinc, bueno, acompanyar, donar qualsevol explicació dins dels meus coneixements, però bueno, sí, durant aquests dies, pues, no només és un temps, bàsicament la funció és una funció molt, molt social, no?
I com no, la seva aposta va per l'embarcació TP-52 Hispània, que enguany tindrà el rei Felip II com un dels seus integrants.
No tinc cap favorit. Per interès, hombre, m'agradaria que guanyés Hispània. Crec que seria un colofón important, ja de veres que si, a més d'aconseguir la concessió, pues, l'Hispània aconseguís la Copa del Rei, pues, estaria molt content.
Avui es farà l'inauguració oficial i a partir de demà els entrenaments i registres per finalment iniciar dimarts, dia 4, la competició. Una jornada on, per cert, Iveta Ràdio hi serà present, en el RAC Lunalti de Palma, on es farà el programa Els Postres. Per altra banda, en quant al món de la cistella, l'Este Menorca ja té fitxada l'ala pivot Navarrés Iñaki Ordóñez, bé cedit pel Sant Pau de Burgos. Fa dos trossos d'alçada, té 23 anys i prové del Valladolid de la Segona Federació, on va sumar 12,8 punts, 5,7 rebots i 1,8 assistències. I tancam en pàdel amb Gemma Teira el Fibrea, que ja són a les semifinals del torneig de Pretoria. Això sí, amb molt de patiment. Van superar per 2-7-0, un parcial de 7-6-6-4, a la dupla formada per Tamara Icardo i Claudia Jensen. Avui a semifinals esperen Ale Salazar i Aranzazu Osoro. Amb aquest apunt del pàdel, el deixam. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
En el corazón de Palma, en la calle de San Miquel 60, está el rey de la plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el rey de la plata somos los mejores. El rey de la plata te espera. Teléfono 627-834-275.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Vuit i 47 minuts, seguim a l'informatiu matí amb més notícies. El govern ha abonat ja més de 380 milions d'euros en concepte d'indemnitzacions per la llei Carbonero, la normativa aprovada el 2008 que, entre altres punts, va protegir terrenys on ja hi havia projectes d'urbanització en marxa. Aquest divendres el Consell de Govern ha donat el vistiplau al pagament de 5,8 milions d'euros per una nova sentència urbanística, en aquest cas per la desclassificació d'un solar a la urbanització de Roca Llisa i Eivissa.
La normativa té gairebé 20 anys, però és ara quan el Tribunal Suprem està fent fermes les sentències derivades de les reclamacions judicials presentades pels afectats. De moment s'han abonat 380 milions d'euros, però en podrien ser més perquè, segons adverteix el portaveu Antoni Costa, encara queden per resoldre altres demandes que sumen altres 200 milions d'euros.
D'aquesta manera, el govern ja ha abonat més de 380 milions d'euros com a conseqüència de les diverses sentències urbanístiques vinculades a l'aplicació de la llei 4/2008, popularment coneguda com a llei Carbonero, mentre que encara estan pendents diversos litigis en els quals se reclamen fins a 210 milions d'euros de compensació.
Una quarta part de les indemnitzacions abonades fins ara correspon a una sentència històrica, la que va obligar el govern a pagar 98 milions d'euros a l'empresari Matías Kun per la protecció de la zona de Muleta 2 a Solla, on gràcies a un acord amb l'Ajuntament de la Vall, governat pel PP, havia previst la construcció de 33 viles de luxe.
També el Consell de Govern ha autoritzat la despesa per executar el projecte de serveis ferroviaris de Mallorca per construir un nou tram de doble via entre Petra i Manacor. L'inversió global és de més de 6 milions d'euros amb IVA inclòs.
La intervenció permetrà augmentar la capacitat de la línia ferroviària Palma-Manacor. Es crearan les condicions necessàries per fer possible un increment de les freqüències del servei, de manera que en el futur aquestes es podran duplicar. Les obres consistiran en la construcció d'un nou punt d'avançament i estacionament de trens Paet, com el que hi ha entre Sineu i Petra, de més de 3 quilòmetres. Es tracta d'un tram de doble via situat entre l'estació d'Enllaç i la de Manacor. El recorregut és actualment de via única. Tan bon punt hagin finalitzat les obres, s'hi farà l'encreuament de trens. Aquesta actuació farà possible que dues circulacions en sentits oposats coincideixin en aquest punt de la línia, sense haver-se d'aturar. Això incrementarà la capacitat de la línia i aportarà més flexibilitat a l'explotació ferroviària.
Per cert, ja que parlem de mobilitat, les restriccions de trànsit de dia 12 d'agost, dia de l'eclipsi, s'aplicaran també a les motos.
El govern ha acordat restringir el pas a tots els vehicles de motor a partir de les 3 de l'hora baixa, o abans, si les autoritats competents ho consideren necessari. La mesura afecta totes les carreteres previstes amb restriccions, com ara l'accés a Platja de Palma o la Serra de Tramuntana.
Més coses. 78 persones van ser trasplantades de medul·la òssia l'any passat a l'Hospital de Son Espases. Una xifra que ha crescut gairebé un 60% en 5 anys. S'incrementen les donacions anònimes de forma exponencial, però encara falten més donants per augmentar les possibilitats de compatibilitat.
Dels 49 trasplantaments de medul·la òssia de 2020 als 78 de l'any passat, han transcorregut 5 anys, un temps en què l'Hospital de Son Espases ha consolidat els programes hematològics amb incorporacions com la CAR-T, una teràpia immunològica menys complexa que permet fins i tot substituir el trasplantament. Així ho explica Antònia Santpol, cap d'hematologia de l'Hospital de Son Espases.
Els resultats són cada vegada millors, no tenen res que veure en els que teníem fa 10 anys, per exemple. Els pacients se poden trasplantar o se poden tratar amb una teràpia CAR-T amb edats cada vegada més majors.
Fa 2 anys i mig que es va posar en marxa a les Illes una millora per als pacients que fins ara s'havien de desplaçar a la península. L'any passat es feren 15 i enguany ja en duen 20.
Pel que fa als trasplantaments, els de donants anònims són els que més han crescut, fins a 200%. Fer-se donant, diuen, és senzill, només cal tenir menys de 40 anys i fer-se una analítica de sang que donarà un perfil genètic. Aquest s'emmagatzema a un banc a l'espera de trobar un malalt compatible.
En el cas de que te seleccionin com a donant ideal per un pacient, el que se fa és extreure les cèl·lules mare de sang perifèrica. Això implica pues, que s'ha de fer un procediment de leucaferesis, que és un procediment que fem aquí amb unes màquines que se queden només en els glòbuls blancs i retornen tot el demés en el torrent sanguini. En el final és uns 50 mil·lilitres de sang el que dones.
La conscienciació, diuen, és clau. A dia d'avui, a Son Espases es duen a terme totes les teràpies aprovades pel Ministeri per combatre malalties hematològiques i 3 assajos clínics.
I neix a Menorca una nova entitat per protegir els animals asilvestrats. La Fundació del Rescat de Silvestrats, que s'ha presentat a Mahó, reclama alternatives a les batudes de caça de cabres, pons reials i altres espècies no autòctones que s'han estès per l'illa. Betty de Cruz és la presidenta de l'associació.
Les mascotes se cuiran por las protectoras. Bien, los silvestres se cuidan gob. Y no hay nadie para los que caen en el medio. Los que están echados en el campo hace 100 años y luego reproducen, hace daño a las cosechas de los países y nadie le cuida. Entonces necesitamos esto.
Denuncien que aquests animals es troben en un buit legal i que cap administració no assumeix la responsabilitat.
Tot i els danys que poden causar el medi natural, els cultius o els jardins d'algunes urbanitzacions defensen que també mereixen un tracte digne, però posen mesures de control i reubicació que permetrien gestionar-ne la població sense haver de sacrificar-los.
I parlam ara d'una altra entitat animalista, Satia Animal denuncia dificultats per manifestar-se a la plaça de Toros de Palma.
En un comunicat asseguren que la manca d'espai a la protesta d'ahir va limitar la capacitat de reunió i va dificultar l'acció reivindicativa. Per tal de continuar visibilitzant el rebuig a la tauromàquia, han convocat una nova protesta dijous vinent a la plaça de Bous.
Darrers apunts abans d'anar amb la cultura. El Consell de Mallorca ha destinat 2,3 milions d'euros a 99 projectes de promoció de producte local. La dotació pressupostària per a les tres línies de subvenció destinades a la difusió del producte de l'illa ha augmentat enguany un 9,5% més que en el 2025.
En concret, la línia d'ajudes per ajuntaments s'ha destinat a organitzar 45 fires i mostres en els municipis. La concessió d'ajudes per a empreses suma 23 projectes aprovats, mentre que la convocatòria per a entitats sense ànim de lucre ha aconseguit subvencionar 31 accions de promoció. És el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.
Nosaltres creiem en els pagesos, en els pescadors i també en els artesans. I és que nosaltres creiem en totes aquelles persones que fem feina diària i mantenen viu el nostre territori, la nostra economia, però també la nostra identitat.
La consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Pilar Amate, ha detallat que la convocatòria d'ajuntaments està dotada amb 1,1 milions d'euros. La destinada a associacions i cooperatives sense ànim de lucre disposa d'una partida de 700.000 euros i la tercera línia per a empreses disposarà d'un import de 500.000 euros.
Suposa un increment d'un 9,5% respecte a les concessions de l'any passat i un 64% més de pressupost durant aquesta legislatura. Darrere d'aquestes xifres hi ha tres línies molt clares. Suport en els ajuntaments, que són l'administració més pròxima, més propera al ciutadà. Impuls directe a empreses i cooperatives que arrisquen, produeixen, inverteixen i generen ocupació. I recolzament a associacions i entitats.
Entre els projectes beneficiats figuren a la Fira de la Llampuga a Capdepera, la Fira de la Llet de Campos i el Wine Fest de la Colònia de Sant Pere, entre d'altres.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
L'Atlàntida Film Fest viu les seves darreres hores amb la presència d'una de les grans estrelles d'aquesta edició, Gael García Bernal, que rebrà avui vespre el reconeixement del festival al Master of Cinema en una jornada marcada també per l'estrena de la versió del director de Backrooms i l'actuació a ses voltes de la Zoe. Cites imprescindibles com les d'ahir, amb Suportant el Paradís, el documental de Marga Meliac que omplí de gom a gom el cine Rivoli. Ens ho conta Sandra Martínez.
Era una cita esperada, la presentació d'un projecte llarg que començà fa 15 anys amb entrevistes a artistes intel·lectuals com Miquel Barceló, Tòful Serra, Susi Gómez, Carme Riera o Agustí Villaronga per fer reflexions al voltant del turisme i del qual en va sortir un llibre. Eren unes filmacions inèdites i que la directora ha volgut recollir ara que la realitat, un cop més, ha superat la imaginació.
Ni els mateixos s'esperaven que tot això, tota aquesta catàstrofe arribés tan ràpid. I per desgràcia ja ha arribat i els pobles no n'han donat compte i molt manifestant i cada vegada hi ha més gent.
En aquests 15 anys han aparegut Instagram, Airbnb, hi ha hagut una pandèmia, s'han multiplicat els turistes i els residents i mentre tot això passava, Mallorca i els mallorquins han deixat d'existir.
Nosaltres acabam seguint invisibles a la nostra pròpia illa i això se pot veure a la pel·lícula que quan jo passeig entre els turistes o estic en el carrer de Sant Miquel aturada o estic a una platja llegint un llibre vestida normal, no vestida de platja, ningú mira.
Melià recull els testimonis dels primers entrevistats, com dèiem, però també n'afegeix de nous. Sebastià Portell, Clara Ingol, Laura Gost, joves que radiografien els problemes actuals, les queixes que també surten al carrer i sobre les quals la realitzadora només hi veu una solució.
Jo convido a tothom que, més enllà de la tristesa, de la ràbia, de la frustració, faci per un moment aquest exercici més de crítica i d'autocrítica i pugui arribar a xerrar constructivament de cop, però clar, se mos ha d'escoltar.
Suportant el Paradís arribarà a Sales el 4 de setembre i ja ha tancat també presentacions a la península.
Bon dia, han tocat les 9, repassam els principals titulars de la jornada i avui l'actualitat se centra de nou en la frontera entre Espanya i el Marroc, l'endemà de l'entrada massiva.